L'indicador de pressió humana del mes d'agost baixa a les Balears per primera vegada d'ençà de la pandèmia. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Segons l'Institut Balear d'Estadística, la mitjana diària de la població al mes d'agost entre turistes i residents ha estat de 2.500.000 persones. És mig punt manco que el mateix període de l'any passat, un indicador que baixa sobretot a Eivissa un 4,5%, de manera molt lleugera ho fa a Menorca, però que puja a Mallorca i especialment a Formentera. Mentre el govern treu pit i atribueix aquesta davallada a l'estratègia de la contenció turística, el catedràtic en Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que aquesta davallada s'haurà de comparar amb l'any que ve per determinar si és estructural o circumstancial.
Qui és qui han disminuït és, diríem, aquest sector més baix del turisme, el turisme de menys recursos econòmics, i correspon concretament a aquestes dues nacionalitats que s'enduen un percentatge major de totes les vengudes aquí.
Salvà parla de visitants britànics i alemanys que diu ben en manco per la recessió econòmica que viu en aquest país. Precisament, els turoperadors britànics vaticinen que la pròxima temporada alta serà complicada a les Balears pel que fa al seu mercat. Maria Eugènia Quecles.
Algunes empreses han advertit a la Fira Turística de Londres, la World Trade Market, de diverses circumstàncies que dificultaran, asseguren, l'arribada de turistes del Regne Unit. A la jornada d'avui a la Fira, els hotelers de Mallorca han avançat les previsions per la pròxima temporada. El 40% dels hotels de l'illa ja estaran oberts al mes de febrer i un 70% al març.
I demà es coneixerà si s'anul·la o reprèn el judici per la mort d'una nounada abandonada presumptament a un contenidor de Porto Cristo el 2023.
La magistrada convocarà el jurat popular i els anunciarà la decisió. Així ho ha acordat el tribunal avui, una vegada citades la fiscalia i les defenses. Fa una setmana que el judici es va suspendre perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina. La fiscalia reclama presó permanent revisable a la mare de l'infant i al cunyat.
El Partit Socialista es mostra tranquil pels àudios que podrien evidenciar els tractes que tenia la trama Coldo amb el govern de Francina Armengol.
Un missatge publicat avui a Diario de Mallorca per a la compra de proves PCR. El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, critica que el PP doni credibilitat al presumpte comissionista Víctor d'Aldama i exigeix a Provenç que demani disculpes.
Precisament l'Esquerra i Vox han votat avui a favor perquè el vicepresident Antoni Costa compareixi per donar explicacions sobre les negociacions per acordar uns nous pressupostos.
Tota l'oposició assegura que les negociacions amb el govern són inexistents. El PSIP acusa Costa de mentir i Vots tilla els populars d'estafa.
I el Consell de Menorca ja ha iniciat els tràmits per demanar la repatriació dels dos menors que varen ser abandonats a l'illa per les seves famílies.
Els dos varen arribar per via aèria acompanyats dels seus progenitors i una vegada a Maó els pares varen agafar un vol de tornada i varen deixar el fill a l'illa.
Carlos Mazón ha sol·licitat compareixer dimarts que ve, dia 11, a la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes.
L'expresident, que va dimitir aquest mateix dilluns, un any després de les inundacions en què varen morir 229 persones, vol explicar les actuacions de la Generalitat per la recuperació social i econòmica de les zones afectades.
I en els esports, el rival de l'Illes Balears Palma Futsal a la Copa Intercontinental ja s'entrena a Sant Moix. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma pot guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada. Per aconseguir-ho haurà de superar el Peñarol, que avui ha fet el primer entrenament a la pista de Sant Moix, on divendres jugaran la final de la Copa Intercontinental. El rival ja és, l'escenari està enllestit i l'equip ja està preparat per cercar el que seria el seu tercer mundial de clubs. I en futbol, el Mallorca s'ha fet avui la tradicional fotografia oficial d'equip. Com cada temporada, el club mallorquinista ha triat un escenari de l'illa amb significat. Enguany ha estat el Moll Gran de Sant Telm amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà ha parlat el cap de negocis Alfonso Díaz. Sentirem el que ha dit sobre la situació de l'equip.
I pel que fa al temps, l'AEMET té previst activar a partir de demà l'avís groc a tot l'arxipèlag per fortes pluges i tempestes. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, esperam un canvi de temps en vista demà, sobretot demà de matí, perquè també hi haurà moments demà en què veurem el sol, però demà de matí arriba aquest front, arriba una línia d'inestabilitat, per tant s'activaran algunes pluges que poden ser efectivament localment intenses en alguns punts, però també és vera que serà un vist i no vist, perquè duraran poc, per tant no esperam grans acumulats de precipitació perquè no tindrem temps per acumular precipitació. Serà un front que passarà molt aviat i per tant a partir de migdia ja començarem a veure moltes estones de sol, principalment Eivissa, Formentera, també Ponent de Mallorca. En canvi, es podrien mantenir encara una miqueta de variabilitat amb qualque ruixat també el cap vespre a punts del llevant i del nord de les illes. Atenció, per cert, demà amb el vent, perquè s'ha de reforçar amb el pas del front. Bufarà en cops forts de Ponent, per tant, podem tenir cops superiors als 70, fins i tot 80 km per hora, i per tant, a la mà també notarem una certa alteració i temperatures que no seran tan altes com avui.
Gràcies, Dani. I avui serem en directe al Teatre Principal de Palma, on d'aquí a una hora comença la gala d'entrega de premis en derroc de la música balear d'enguany. Entre els guardonats, Saïm, que rebrà el guardó com a millor disc de l'any per Precipitacions, i Katana com a millor disc de pop cançó d'autor per a Maria Hein. Una gala que es podrà seguir per streaming per al canal d'aquesta casa, Divetres, i que vos explicarem minuts abans d'arribar a les 8. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. El govern treu pit de l'estratègia de contenció turística i li atribueix la reducció de l'indicador de pressió humana que el mes d'agost ha baixat a les Balears per primera vegada d'ençà de la pandèmia. Segons l'Institut Balear d'Estadística, l'Ibestat, la mitjana diària de la població a l'agost ha estat entre turistes i residents de 2.500.000 persones, és mig punt manco que el mateix període de l'any passat. Ho ha destacat el conseller de Turisme, Jaume Bausà, des de la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, que plega aquest dies les autoritats de les Balears.
Tres mesos consecutius que la pressió de muntes nostre al territori disminueix respecte a l'any anterior. Per tant, aquest missatge de contenció, i no tan sols el missatge de contenció, sinó la feina destinada a la contenció està donant resultats.
La dada baixa per mort d'Eivissa, on la comparativa amb l'any passat cau un 4,5%, perquè a Menorca s'ha pràcticament mantingut, amb una lleugeríssima baixada que no arriba al 0,1%. A Formentera i a Mallorca, però, segueix pujant i amb algun nou rècord.
L'índex màxim d'enguany es va assolir dia 6 d'agost, quan es va arribar al 2.062.000 persones, també un 0,6% per davall del rècord històric de 2024, quan va conviure a les illes fins a 10.000 persones més. El catedràtic de Geografia Humana de l'UIB, Pere Salvà, apunta que aquesta petita davallada en l'arribada de turistes s'ha de comparar amb dades de l'any que ve per determinar si és estructural o circumstancial. Això sí, Salvà associa aquesta reducció a les recessions de l'economia anglesa i alemanya.
És que han disminuït diríem aquest sector més baix del turisme, el turisme amb menys recursos econòmics, i correspon concretament a aquestes dues nacionalitats que s'enduen un percentatge major de totes les vengudes aquí.
En el cas de Mallorca, l'índex de pressió humana ha assolit un nou màxim històric en gairebé 1.500.000 de persones en un mateix dia. A més, la població mitjana també ha estat de rècord a l'illa, amb 1.450.000 persones. A Menorca, per part seva, la pressió logo va ser de més de 230.800 persones. Formentera ha estat en l'illa la pujada més important de l'índex de la pressió humana durant l'agost. Més de 35.000 persones van comptabilitzar-se a l'illa, un 3,7% més que l'agost del 2024. Per això, si lluny del rècord de pressió humana de l'agost del 2017, en què Formentera va arribar a collir gairebé 41.000 persones. Tot i això, els comerciants no han notat una pujada de ventes. Són Jordi Santos, venedor de cupons, i Sandra Escandells, venedora de roba i complements.
La venta que tenemos nosotros pues ha ido más o menos igual como cada año en verano.
Jo sa illa l'he vist molt plena, la veritat, i per les platges, pels pobles i això, molta gent, però és això, que la gent jo crec que no compra tant.
Eivissa és l'illa amb la davallada més destacada de la pressió humana del mes d'agost. L'illa va assolir el màxim en 316.000 persones. És un 4,5% manco que l'agost del 2024.
Pel professor de Geografia de la UIB, Ivan Murray, el 2024 i 2025 són dos anys molt semblants. Simplement considera que s'ha arribat al màxim de capacitat que tenen les illes per poder aguantar tanta afluència.
En aquests moments, segons l'expert, hi ha dos models a les Balears, el de Formentera i Menor, que segueixen tenint grans pits a l'estiu. A Eivissa i Mallorca, en les gràfiques a la mà, són el gran exemple de temporades turístiques allargades per davant i per darrere.
Sobretot a Mallorca i a Eivissa, el que sí que és curiós és el fet de que el pic se va, podríem dir, si parlàssim d'un gran cim, el cim se va com esclafant, que ha fet pujades molt importants també a les puntes d'estiu, juliol i agost. No és que s'esclafi i s'escampi cap a la resta de l'any, tot el contrari, és a dir, estem per amunt i, a més, s'amplia per el costat.
Deien que el mercat britànic és un dels que es contreu i precisament els turoperadors del Regne Unit vaticinen que la pròxima temporada alta serà complicada a les Balears. Algunes empreses han advertit a la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, de diverses circumstàncies que dificultaran, asseguren, l'arribada de turistes britànics.
De fet, el nombre de visitants britànics ja s'ha reduït lleugerament aquest estiu. Segons l'Ibestat, el mes d'agost ha baixat un 0,6%. El director executiu de Tours, Steve Happy, explica quines són aquestes circumstàncies que refreden les reserves turístiques dels britànics.
It's going to be a tough year. A very tough year.
Serà un any dur, molt dur. Tenim una pujada d'impostos al Regne Unit, un increment del costos a les Balears, un augment del cost de la sostenibilitat, les taxes d'AENA i un creixement del moviment antiturisme, així que serà dur.
It's going to be tough.
El sector està molt pendent de l'evolució del mercat britànic i també de l'alemany, els dos principals que passen per una situació econòmica complicada. A la jornada d'avui a la fira, els hotelers de Mallorca han avançat les previsions per a la pròxima temporada. El 40% dels hotels de l'illa diuen que ja estaran oberts el mes de febrer i un 70% ho farà el mes de març.
També han pronosticat l'obertura de nous mercats en la connectivitat per primera vegada l'any que ve de les illes amb el Canadà i Abu Dhabi, els Emirats Àrabs Units, la porta d'entrada dels turistes asiàtics a les Balears. Així ho ha explicat des de Londres el president de l'Associació Hotelera de Mallorca, Javier Brick.
Com s'estan convirtent en una destinació global, no? Jo crec que aquesta connectivitat que nosaltres tenim transoceànica ens està dient que hi ha unes possibilitats de tenir turistes de major valor i continuar fent feina, el que nosaltres deim, valor i no volumen.
A més de diversificar mercats, Vics creu que s'ha d'apostar per atreure turistes als mesos de l'any manco demandats, com són el gener, el febrer i el març. De fet, enguany ja s'ha incrementat un 61% el nombre de turistes durant el primer trimestre.
A la World Travel Market, que acaba demà, també hi ha nombroses empreses de destinacions turístiques de la Mediterrània que competeixen directament amb les Balears.
Les illes gregues en són un exemple. Alejandros Papadopoulos, de Belletoni Tours, explica que les illes més grans tenen una oferta més àmplia que el sol i la platja. Assegura que quan les Balears, a Creta, Rodes i Corfú, també s'hi pot trobar cultura, per exemple, i que això permet estades més llargues d'una setmana o més. Pel que fa a Turquia, Hemins Malasmani, de l'empresa Heyman Travel, destaca la gastronomia turca.
We are offering the best gastronomy all around the world and we offer
també el patrimoni i les compres, a més d'una gran varietat de ciutats, assegura.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els bombers de Mallorca treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha produït al primer pis d'un edifici de 6 habitatges al carrer de Marina de Porto Colom. Toni Sastre, a Falanich.
Els veïnats del segon pis s'han refugiat inicialment al terrat i han pogut sortir pels seus propis mitjans. El foc ha afectat principalment el menjador de l'habitatge on ha tingut lloc l'explosió d'una bombona de butà.
I demà matí es coneixerà si es reprèn o s'anul·la el judici contra els tres acusats per la mort d'una nounada que presumptament varen abandonar a un contenidor de Porto Cristo el 2023. La jutgessa convocarà el jurat popular i els anunciarà si continua o no la vista oral. Així ho ha acordat el tribunal avui, una vegada citades la fiscalia i les defenses.
Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina. El tribunal ha pogut comprovar la documentació aportada per les parts. La fiscalia reclama la mare de la nounada i el seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor a un contenidor. La germana de la mare s'enfronta a una multa pel delicte d'omissió del deure del socors. Les defenses, en canvi, consideren que l'infant va néixer ja mort i que, per tant, no són responsables del delicte d'assassinat.
L'Ajuntament de Palma ha instal·lat dos nous radars a l'avinguda d'Adolf Suárez per controlar la velocitat d'aquesta via, que es troba limitada als 50 km per hora i té previst col·locar-n'hi un altre a més.
A prop de l'accés al Portitxol, en direcció a l'aeroport, es posarà en funcionament aquest nou dispositiu que multarà tots aquells conductors que passin el semàfor en vermell. Els altres dos radars nous es troben a l'altura del Parc de la Man, sentit Andratx, i davant del baluard del Príncep. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és minvar la sinistralitat a la zona i és que milers de vehicles entren i surten cada dia de Palma fent servir aquesta via, que consta de 6 carrils i que, des d'ara, tindrà 4 controls de velocitat que els pròxims dies estaran plenament operatius.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 17 minuts, el darrer informe de l'UCO sobre el cas Coldo revela converses telefòniques i de WhatsApp del comissionista Víctor de Aldama que demostrarien tractes que tenia la presumpta trama corrupta amb l'executiu de Francina Armengol. Són uns àudios, uns missatges que publica avui Diario de Mallorca.
El comissionista Víctor de Aldama hauria parlat amb el representant de l'empresa Eurofins Megalab, Ignacio Díaz Tapia, per confirmar que les Balears acceptaven comprar-los les proves PCR.
Que me acaba de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana. Y ya han dicho que ok. Yo ahora diré al de Canarias, lo voy a llamar para decirlo, Baleares ya ha dicho ok, para que se ponga en marcha también él, ¿vale?
I aquestes converses, que també publica el Diari de Mallorca, són les que hauria mantingut després Aldama amb el que era director del Servei Canari de Salut, Conrado Domínguez. Mirava de convencer-lo perquè també els comprassin les proves PCR. Segons aquests missatges, hauria acordat ja un contracte inicial amb el govern balear. Això també ho explicava en un altre àudio a Díaz Tapia.
Empiezan con un contrato pequeño de 30.000 euros, ¿vale? Dice que lo que pueden hacer de principio y luego ir renovando ese contrato, ¿vale? A medida que vayan funcionando.
Més endavant, el demà hauria tornat a insistir als canaris perquè fessin un contracte com a les Balears.
I mentrestant, el ministre de Política Territorial, el qual Aldama acusava de cobrar comissions de la trama quan era president de Canàries, defensa que el darrer informe de l'UCO no reflecteix cap activitat delictiva per part del govern que ell dirigia.
Ángel Víctor Torres ha lamentat la campanya de descrèdit i calúmnies que ha patit a causa de les sospites, principalment del Partit Popular, i manté que la política no val tot.
Después de haber tenido que soportar que desde el PP, por ejemplo, me acusaran de que todo se iba a saber cuando saliera el informe de la UCO y que hicieran difamaciones aludiendo de manera directa o indirecta a pisos en Atocha y a comisiones y mordidas ilegales, ayer el informe de la UCO dejó las cosas absolutamente claras, ¿no? Por eso estoy feliz y son otros los que tendrían que explicar y explicarse.
I després de la junta de portaveus al Parlament, els partits han reaccionat a aquests àudios. El Partit Socialista manifesta estar absolutament tranquil i zero preocupat, diu. De fet, reclama la presidenta Proens que demani perdó a l'expresidenta Armengol, Marta Puyalto.
Això perquè el portaveu del PSIC, Iago Negueruela, critica que el PP doni credibilitat al presumpte comissionista Víctor de Aldama. Els socialistes defensen que el Tribunal Suprem ha tancat el cas Mascaretes sense imputar cap responsable del govern Armengol.
Creo que la señora Proens puede aprovechar para pedir disculpas públicas, porque ha quedado confirmado que no va a haber ningún tipo de investigación más sobre la situación de Baleares que afecte a la responsabilitat de membres aforats.
El Partit Popular lamenta que els socialistes no donin explicacions i creuen que sortiran noves informacions de la Guàrdia Civil. Marga Duran ha criticat que el govern del pacte obrís la porta a la trama Coldo.
Hauran d'esperar en els nous informes de la UCO. Però el que sí que és cert és que les dues úniques comunitats autònomes que van contractar en la trama va ser Balears primer i després Canàries.
Lluïsa Pesteia, de Més per Mallorca, creu que el Partit Socialista, no el govern Armengol, hauria d'assumir algun tipus de responsabilitat.
Jo no tinc percepció ni cap indici de que ningú de les Illes Balears participés de forma activa en cap trama de corrupció. Ara, és vera que una trama de corrupció del Partit Socialista va operar a les Illes Balears, on governava el Partit Socialista.
Vox, per la seva banda, no descarta intentar reobrir la comissió d'investigació del cas Mascaretes al Parlament.
Precisament, Vox s'ha sumat avui a l'esquerra i a la Junta de Portaveus ha votat a favor d'una proposta del PSIC que demana la compareixença urgent del vicepresident Antoni Costa perquè doni explicacions sobre les negociacions, Marta, per acordar uns nous pressupostos.
Tota l'oposició assegura que les negociacions amb el govern són inexistents. El PSIC acusa Costa de mentir i Vox titlla els populars d'estafa. Són Iago Negueruela i Manuela Cañadas.
Un vicepresidente que dice que está negociando cuando no está negociando y, por tanto, un gobierno que ha hecho de la mentira pues su motor de acción política. Es curioso cómo se dice que hay negociaciones cuando no hay ninguna reunión con nadie. Cómo se utiliza el Pleno para decir que se está hablando con Vox y con el PSIC, cuando con el PSIC hubo una reunión y no hubo más contactos.
En estos dos años las tomaduras del pelo del PP son para coger y decir: esto es un paripé. Lo democrático también es que los consejeros comparezcan y que el vicepresidente comparezca para explicar los pactos ocultos o no ocultos que tiene con el Partido Socialista.
Marga Duran del PP defensa el seu posicionament perquè creu que les negociacions discretes són més eficaces per tal d'arribar a un acord.
Era un tema prou important per dotar-se en discreció. Hem vist avui com Vox, que ahir mos retreia que estiguessin disposats a seguir tenint reunions amb el Partit Socialista, doncs avui Vox i el Partit Socialista s'han posat d'acord per fer la pinça en contra del Partit Popular.
Els populars no han volgut que aquesta compareixença de Costa es produeixi la setmana que ve i no se celebrarà fins d'aquí a 15 dies.
I el Consell de Menorca ha començat ja els tràmits per demanar la repatriació dels dos menors que varen ser abandonats a l'illa fa un mes per les seves famílies. L'arribada va ser per via aèria d'aquests menors. També ha motivat una reunió a la Policia Nacional per coordinar efectius en diferents situacions. Ramiro López.
A principi d'octubre van arribar a l'aeroport de Menorca dos menors acompanyats cada un del seu pare. Són dos casos diferents, però que compartien el modus operandi. El progenitor els va deixar a l'illa i va tornar tot sol al seu país d'origen. El Consell de Menorca es va fer càrrec de la tutela mentre la policia investigava els fets i intentava localitzar les famílies. Ara la institució ha demanat a l'Estat que comenci els tràmits per repatriar-los. Escoltem a Carmen Reinés, consellera de Benestar Social de Menorca.
Aquests menors van venir en documentació, per tant, és més fàcil tenir la informació de quines són les seves famílies i aquests seran els dos primers casos que nosaltres instarem per començar els tràmits per la seva repatriació. També consideram que pot ser un inici i una passa per seguir també amb el mateix sentit amb els altres menors que han arribat amb altres situacions o amb pastera.
Precisament per estudiar els protocols davant les diferents vies d'accés de menors no acompanyats, el Consell s'ha reunit amb la Policia Nacional. També s'ha sol·licitat augmentar la vigilància de diferents zones de Maó freqüentades per menors. Un reforç que es va fer al voltant de la Casa de la Infància i que ha tingut un efecte positiu. Escoltem de nou a la consellera de Benestar Social.
Han volgut insistir en que és necessari seguir incrementant aquesta presència i també fer-la extensiu a lo que altres zones, no? De, com poden ser l'estació d'autobusos, com pot ser la zona d'esplanada i l'escape park.
Per a més endavant, també s'ha programat una nova reunió per abordar els protocols d'arribada de migrants en embarcacions irregulars.
5 minuts per arribar a les 7 i mitja.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El conseller d'Educació i Universitat de les Balears, Antoni Vera, ha visitat avui Menorca i s'ha pronunciat sobre l'ampliació de la seu universitària de la UIB.
Fa 3 anys que el govern va adquirir un edifici annex a Can Salort, a la Llop, pel que va desembossar, segons ha explicat el conseller Vera, 300.000 euros.
És un projecte que no gestionen directament des de Conselleria d'Educació i Universitats a través de CIVISEC, sinó que ho gestiona Universitat de les Illes Balears. Una vegada la universitat tingui el projecte acabat i supervisat pels tècnics de la universitat, traurem a licitar el projecte i se suposa que dins del 2026 estarà acabat aquest projecte.
Precisament aquesta ampliació ha estat objecte de debat del darrer ple municipal de l'Anyó. S'ha acordat per unanimitat exigir que es faci efectiva l'ampliació de les dependències després de 3 anys sense cap actuació. La proposta ha estat del grup de l'oposició Avançam a l'Anyó. La seva portaveu és Issa Allés.
Hem de tenir en compte que la seu universitària de l'O de cada dia creix més, de cada dia hi ha molts més estudiants que venen i aposten per estudiar a Menorca i, per tant, demanar aquesta ampliació i que realment després puguem veure que els governs i els balears es posen en marxa i té una partida pressupostària el més pres possible per fer-lo realitat.
La presència d'Antoni Vera a Menorca estava motivada per la visita després de les obres del Centre d'Educació Infantil i Primària a Castell de Santa i de Ferreries, un projecte en el qual es guanyaran 2 aules gràcies a la reforma de l'antiga casa del Videll i en el que redissenyar completament el pati per fer-lo més inclusiu.
I les famílies de l'escoleta de 0 a 3 de Valldemossa es manifestaran dilluns que ve a les 5 de l'hora baixa. Ho faran davant l'Ajuntament perquè no es deixi els infants sense escola. Segons els pares i mares, l'empresa deixarà de donar el servei perquè el consistori no li paga.
Les professores aguantaran fins dia de 9 de novembre, però a partir d'aquesta data no se sap quan seguirà en marxa el centre. Són molts els membres de l'escola que asseguren que estan angoixats davant la incertesa del futur del centre, denuncien que els ajuntaments no els ha donat cap explicació. A la manifestació de dilluns, que anirà de l'escoleta a l'Ajuntament, aquesta serà la reivindicació, segons una mare del centre.
Es inaceptable que si la empresa que está llevando la gestión quiere dejar la gestión de este servicio, que han mandado un escrito como que el día 19 de noviembre Omnio ya no gestiona la escoleta y el ayuntamiento no quiere hacerlo municipal, entonces ahí hay un vacío que se supone que si eso pasa se cierra. Entonces que el ayuntamiento, que son como ahora los que tienen en su mano los pagos de las facturas y las nóminas pendientes, que pongan solución a que eso no pase.
Les famílies tenen moltes més queixes, entre d'altres coses les instal·lacions del centre, però ara creuen que és prioritari que els nens tornin a tenir professors en el seu centre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, l'indicador de pressió humana del mes d'agost baixa mig punt a les Balears, ho fa per primera vegada d'ençà de la pandèmia respecte del mateix període de l'any passat, segons l'Institut Balear d'Estadística. Segons l'Ibestat, la mitjana diària de la població a l'agost ha estat entre turistes i residents de 2.500.000 persones.
Un indicador que baixa sobretot a Eivissa un 4,5% de manera molt lleugera a Menorca, però que puja a Mallorca i especialment a Formentera. Mentre el govern treu pit i atribueix aquesta davallada a l'estratègia de la contenció turística, el catedràtic en Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que la davallada s'haurà de comparar amb l'any que ve per determinar si és estructural o circumstancial.
Qui és qui han disminuït és, diríem, aquest sector més baix del turisme, el turisme de menys recursos econòmics, i correspon concretament en aquestes dues nacionalitats que s'enduen un percentatge major de totes les vengudes aquí.
Salvà parla dels visitants britànics i alemanys que diu ben en manco per la recessió econòmica que viuen aquests països.
Precisament els turoperadors britànics vaticinen que la pròxima temporada alta serà complicada a les Balears pel que fa al seu mercat.
Algunes empreses han advertit a la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, de diverses circumstàncies que dificultaran, asseguren, l'arribada de turistes del Regne Unit. El director executiu de Jets Tours, Steve Hippie, explica quines són aquestes circumstàncies que refreden les reserves dels turistes britànics.
It's going to be a tough year. A very tough year.
Serà un any dur, molt dur. Tenim una pujada d'impostos al Regne Unit, un increment dels costos a les Balears, un augment del cost de la sostenibilitat, les taxes d'AENA i un creixement del moviment antiturisme, així que serà dur.
It's going to be tough.
Els hotelers de Mallorca preveuen que el 40% dels hotels de l'illa ja estaran oberts al febrer i un 70% al març.
I més qüestió, perquè demà es coneixerà si s'anul·la o reprèn el judici per la mort d'una nounada abandonada presumptament a un contenidor de Porto Cristo.
La magistrada convocarà el jurat popular i els anunciarà la decisió. Així ho ha acordat el tribunal avui, una vegada citades la fiscalia i les defenses. Fa una setmana que el judici es va suspendre perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa ha estat titulat en medicina. La fiscalia reclama presó permanent revisable a la mare de l'infant i al cunyat.
L'Esquerra i Vots han votat a favor perquè el vicepresident Antoni Costa comparegui per donar explicacions sobre les negociacions per acordar uns nous pressupostos.
Tota l'oposició assegura que les negociacions amb el govern són inexistents. El PSIP acusa Costa de mentir i Vots tilla els populars d'estafa.
I el Consell de Mallorca, de Menorca, volien dir, ja ha iniciat els tràmits per demanar la repatriació dels dos menors que van ser abandonats a l'illa per les seves famílies.
Els dos varen arribar per via aèria acompanyats dels seus progenitors i una vegada a Maó els pares varen agafar un vol de tornada i varen deixar el fill a l'illa. Carmen Reinés, la consellera insular de Benestar Social, diu que pot ser un exemple per casos similars.
Aquests menors van venir en documentació, per tant, és més fàcil tenir la informació de quines són les seves famílies i aquests seran els dos primers casos que nosaltres instarem per començar els tràmits per la seva repatriació.
I a la següent mitja hora d'aquest informatiu us explicarem que Carlos Mazón ha sol·licitat compareixer dimarts que ve, dia 11, a la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes. Ara, quan passen 3 minuts de les 7 i mitja, anem a la crònica esportiva.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant del rival de l'Illes, Balears Palma Futsal a la Copa Intercontinental, perquè ja ha entrenat a Son Moix.
El Palma podria guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada. Per aconseguir-ho, haurà de superar el Peñarol uruguaià, que avui ja ha provat la pista de Son Moix, on divendres jugaran la final de la Copa Intercontinental. El rival ja és, l'escenari està enllestit i l'equip ja està preparat per cercar el que seria el seu tercer Mundial de Clubs. Avui Antonio Vadillo ha parlat en la prèvia d'aquesta final. Sentim l'entrenador.
Llegada a una final, no hay favorito. La final es una final. Se intervienen muchísimas cosas. Entonces todo está muy igualado. Ellos tienen el hándicap de que jugamos en nuestra casa, serán o serón, pero les puede faltar un poquito de ritmo ya que llevan 2 meses parados, llevan 60 días, 50 días sin competir, nosotros venimos de estar compitiendo cada 3 días. Bueno, son mini detalles, pero la final es una final.
Divendres a Son Moix hi haurà ple absolut a la graderia i no només d'aficionats del Palma Futsal, sinó també del Peñarol. Uns 1.000 seguidors del conjunt uruguaià tenen ja la seva entrada. L'equip visitant no està acostumat a esdeveniments d'aquestes dimensions i és per això que per a ell serà ben especial i confien, a més, en poder guanyar el Palma. Sentim el tècnic del Peñarol, Diego D'Alessandro.
En el nostre país no acostumbramos a tener tanto público, ni a favor ni en contra. Así que ver el estadio repleto nos va a hacer muy felices. Y sabemos que todo puede pasar, que son 40 minutos para dejar todo. Y ahí un montón de cosas se pueden equilibrar y nada, creemos que podemos hacerlo.
La final de la Copa Intercontinental la podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Serà divendres des de les 9 del vespre. En futbol, el Mallorca s'ha fet avui la tradicional fotografia oficial d'equip. Com cada temporada, el club mallorquinista ha triat un escenari de l'illa amb significat. Enguany ha estat el Moll Gran de Sant Elm, amb motiu del 30 aniversari del Parc Natural de Sa Dragonera. Allà ha parlat el cap de negocis del Mallorca, a qui se li ha demanat sobre la continuïtat de l'entrenador Jago Barrasate si diumenge l'equip perd contra el Getafe a Son Moix. Sentim el que ha contestat.
Vamos a entrenar esta semana y a ver qué pasa en Getafe. No me refiero a que veremos qué pasa con entrenar en Getafe. No equivoquemos la respuesta, que no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, no adelantemos si vamos a ganar o perder. Veremos qué pasa en el partido, simplemente. El entrenador es Yagoba y va a seguir siendo entrenador. Siempre se tiene confianza en todos los que estamos. Estamos aquí y hay que sacar esto adelante.
A més, Alfonso Díaz ha volgut deixar clar que tota la directiva confia en que l'equip revertirà la situació.
Bueno, yo creo que es la línea de todos, ¿no? Yo creo que estamos convencidos de que tenemos que hacer las cosas mejor, es evidente, que no es la situación que queríamos, pero que hay que volver a esa versión, ¿no?, que hemos tenido el inicio de temporada pasada. Y yo creo que estamos todos convencidos de que vamos a salir adelante, que vamos a sacarlo y que vamos a darle la vuelta a la situación. Entonces estamos con esa confianza, ¿no?, en que podemos hacer las cosas bien, hay que mejorar cosas y eso es evidente, pero bueno, hay que seguir trabajando, estando juntos y que todos rememos.
Recordem que el Mallorca-Getafe el podreu seguir en directe diumenge des de les 4 del capvespre a IB3 Ràdio. A la Champions, ahir, cara i creu pels dos representants espanyols a la quarta jornada. D'una banda, el Real Madrid va perdre el primer partit després de 3 victòries consecutives, 1-0 a Anfield contra el Liverpool. És el tècnic madridista Xavi Alonso.
Ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es la primera fase de grupos, podremos recuperar estos puntos y ya movemos pensando en lo que viene.
D'altra banda, l'Atlètic de Madrid va aconseguir una important i necessària victòria per 3-1 contra el Sant Julià's belga. Pels matalassers varen marcar Julián Álvarez, Gallagher i Llorente. Sentim el Cholo Simeone.
Llegó el 2-0 y bueno, después vino la falta esa que la podíamos haber evitado y después sabíamos también que podíamos sufrir de pelota parada porque son muy buenos, tienen mucha altura. Marcaron el 2-1 y entramos en ese tiempo peligroso, que podía ser 2-2, podía ser 3-1, y por suerte fue 3-1.
I per avui està en joc des de les 7 menys quart el Villarreal, de moment 0-0 en el descans contra el Pafos Xipriota, i quan siguin les 9 del vespre, dos partits. D'una banda, el Barça, amb moltes baixes, visitarà el camp del Bruges belga, i l'Atlètic Club, que a la mateixa hora jugarà, intentarà guanyar després de tan sols aconseguir un triomf. Necessita la victòria i ho intentarà al camp del Newcastle. Ernesto Valverde espera veure la millor versió del seu equip.
Con el Arsenal hicimos un buen partido, el otro día con el Carabao también hicimos un buen partido. Mañana vamos a intentar darle continuidad a eso y en la medida de nuestras posibilidades también con los jugadores que tenemos, pero desde luego nuestra intención de hacer es un buen partido aquí y evidentemente intentar ganar.
En bàsquet, segons s'ha pogut saber i bé tras televisió, Curro Segura és una de les prioritats del Palmer Bàsquet per ser el substitut de Marco Justo. El tècnic andalús, que va ascendir amb el Menorca Bàsquet a l'ACB l'any 2005, té una àmplia experiència a la primera FEP. El club mallorquí vol que l'entrenador pugui debutar diumenge al derbi contra l'Èstia de Menorca, que recordem es disputarà a les 12 a Son Moix, i pugui començar així ja a revertir la situació amb el mal inici de Lliga. 5 derrotes en els 5 partits primers disputats fan que l'equip sigui coer. Recordant que Marco Justo ha deixat la banqueta per voluntat pròpia i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la sortida del tècnic. El ja exentrenador ha parlat avui a Vetra Ràdio d'aquesta decisió. És Marco Justo.
La relación que sea, profesional, personal, de amistad, lo que sea, creo que bueno, que las dos partes son responsables y evidentemente él ha asumido su responsabilidad así como yo asumo la mía. Cuando llevas o cuando llegas a tomar una decisión de este tipo, pues evidentemente son diferentes circunstancias, situaciones, y me gustaría, por respeto a Vicens, por respeto al club, por respeto al proyecto, creo que es lo mejor, por lo menos por mi parte y creo que por la suya.
I acabam amb en Vol, perquè el Club Eivissa disputarà a la Blanca Dona d'aquí uns minuts, quan siguin les 8, la primera ronda de la Copa del Rei. Ho farà davant d'un dels favorits a l'ascens a la Lliga Asobal, el San Pablo Burgos. Si supera la ronda, l'Eivissa rebrà un gegant de l'handbol espanyol en la següent eliminatòria.
Gràcies, Marta. De 9 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que faim plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular. Tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Funció Pública convoca els sindicats a la mesa de l'empleat públic per dilluns que ve per abordar el pacte de millores econòmiques i laborals per als més de 50.000 treballadors públics de la comunitat. La reunió arriba després que l'Estell, UGT, Comissions Obreres i el CESIF demanassin a l'executiu la reactivació de l'acord que, entre els punts, inclou Carme Moreno l'increment del complement de residència.
Els sindicats volen que s'elabori un calendari per fixar el cobrament de la carrera professional per als més de 5.200 treballadors del sector públic, instrumental a part d'altres demandes. La directora general de Funció Pública, Violeta Rodríguez, s'ha mostrat satisfeta amb el compliment de l'acord i ha assegurat que el pacte es complirà.
S'ha fet molta feina en quant a tema de carrera professional i un establiment de distints complements, i jo crec que està molt positiu. És normal que la reivindicació sigui que s'acceleri en aquest terminis, però hi ha tota la voluntat de complir-ho i estem fent les passes adequades perquè sigui així el més aviat possible.
Entre les millores que s'han pactat hi ha l'increment del complement de residència a partir de l'any 2026 i l'execució de la sentència per recuperar les retallades del 2,9% dels anys 2020 i 2021 que el govern de Francina Armengol no va executar. Els treballadors públics ja han recuperat part dels doblers que deixaren d'ingressar durant aquell temps. Per posar un exemple, en el cas d'educació, la conselleria ja ha desemborsat més de 17 milions d'euros en concepte de nòmina pels més de 19.200 de l'escola pública.
I el Consell de Formentera desmenteix les acusacions dels sindicats de deficiències a la residència de gent gran de l'illa. La institució insular assegura que fan feina amb Inspecció de Treball, que ha elaborat un informe per demanar la revisió de certs aspectes tècnics.
El sindicat UGT afirma que s'incompleixen normes bàsiques de seguretat com la presència de portes d'emergència tancades, extintors caducats i problemes en l'organització del personal. José Ramón Mateos, d'UGT, considera que aquestes han de ser les següents passes.
S'han de corregir totes aquestes errades, s'han de demanar responsabilitats polítiques, perquè això se sap i ho estem dient des de fa més d'un any, s'ha de tenir en compte quin és l'ordre de prioritat. Primer són els usuaris, després són els treballadors, després ja parlarem del pressupost.
El Consell de Formentera recorda que el requeriment de la Inspecció de Treball no suposa cap sanció administrativa. El Partit Socialista demana la dimissió immediata de la consellera insular de Benestar Social per les deficiències molt greus que s'han detectat en la residència de majors.
I una nova entitat financera s'assuma a la nova hipoteca jove del govern. Abanca ha signat avui el conveni de col·laboració amb l'executiu i amb aquesta incorporació ja són quatre les entitats que formen part del programa. Un programa que cerca beneficiar especialment joves de fins a 40 anys amb garanties de fins al 20% del valor de l'habitatge per poder arribar a cobrir el 100% de la hipoteca.
També reben fins a un 20% en les famílies nombroses, les monoparentals, les persones amb discapacitat i els qui tinguin persones amb algun tipus de discapacitat a càrrec seu. Fins al moment, a través d'aquest programa, l'IBAVI ha aprovat 638 garanties, més d'un centenar en 7 mesos. Són el conseller d'Habitatge, José Luis Mateos, i el director general de Banca, Juan Luis Vargas.
Está resultando todo un éxito. Se nos confirma además que en cuanto a morosidad es un producto de morosidad cero. O sea, el resultado no puede ser mejor. Y de hecho, además tenemos que destacar que desde hace 7 meses que se presentó este nuevo producto de la nueva hipoteca Jova, se ha producido un aumento de más del 27%. En cuanto a las nuevas garantías.
Creo que está haciendo una labor importantísima en sobre todo lo que es el tema de la vivienda joven, que es lo que más necesitamos. Es una comunidad pionera en ese sentido y nosotros como Banco Nacional lo que queremos es estar aquí alrededor de la gente de Mallorca.
A més, de Banca participen en la Hipoteca Jove, CaixaBank, Caixa Colònia i Cajamar, Caixa Rural. Per poder accedir a aquest programa s'ha d'acreditar una residència d'un mínim de 5 anys, que l'habitatge es destini a domicili habitual i que aquests no siguin propietaris de cap altre habitatge.
Gairebé un 25% dels estudiants de les Balears ha aprovat el tabac qualque vegada a la vida, és prop d'un 3% manco que la mitjana espanyola, on ha baixat a mínims històrics el consum d'aquesta substància. Segons el Ministeri de Sanitat a les Illes, actualment fumen un 12% dels enquestats per sota de la mitjana estatal.
D'aquests, gairebé el 50% ha intentat deixar-ho en el darrer any. Així ho indica l'enquesta Estudes 2025, que s'ha elaborat a partir de més de 35.000 entrevistes a estudiants de secundària. L'enquesta apunta també que el consum de cannabis està en mínims històrics, ja que descendeix 5,9 punts el percentatge d'adolescents que l'han provat alguna vegada respecte a l'any 2023. Pel que fa a l'alumnat que ha aprovat cigarrets electrònics, qualque vegada la xifra és d'un 49%, mentre que la percepció de risc pel seu consum esporàdic puja al 57%, el valor més alt registrat fins ara. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha llançat un missatge optimista.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud más saludables, los más saludables en los últimos 25 años. Por primera vez desde que existen registros, que insisto, se tienen registros desde el año 1994, las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas en consumo en los últimos 30 días desde finales de los años 90.
Onze minuts per arribar a les 8, qui va ser líder dels socialistes madrilenys nega que la Fiscalia General li filtrés el correu electrònic amb la proposta de pacte de la defensa d'Alberto González Amador, parella de la presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Juan Lobato ha declarat com a testimoni la tercera sessió del judici contra Álvaro García Ortiz per un delicte de revelació de secrets, un cas inèdit en la justícia espanyola, ja que per primera vegada el màxim responsable del Ministeri Públic seu al banc dels acusats.
Juan Lobato, que quan es va produir la filtració era portaveu dels socialistes, assegura que va rebre una captura de pantalla amb el correu electrònic, però que no li va arribar a través de la Fiscalia, sinó d'una companya de partit. Ell, però, no va fer servir políticament el contingut perquè ningú no li aclaria el seu origen i no volia revelar informació confidencial.
Se puede interpretar que quien puede tener interés podía ser la Fiscalía. Y que por eso va a poder parecer que a mí me ha llegado por esa vía.
Vale.
Eso es lo que yo interpreto ahí. Si yo salgo el primero en toda España con ese documento, la gente va a decir, pero ¿usted dónde lo ha sacado? ¿No? Y entonces algunos medios y analistas podrían decir, pues puede venir de la Fiscalía. Y yo creo que eso no tenía sentido que pasara. Vale.
De la seva banda, qui va ser número 2 de Lobato en l'estructura socialista, Pilar Sánchez Acera, ha negat que el document en qüestió li arribés de la Fiscalia i que, de fet, no creu que Álvaro García Ortiz, qui es jutja per revelació de secret, fos l'autor de la filtració.
En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero que está siendo objeto de investigación.
La tienen los medios.
Sí.
¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
I Carlos Mazón ha sol·licitat compareixer a la comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes. Serà dimarts que ve, dia 11, per petició pròpia. L'expresident que va dimitir aquest dilluns, un any després de les inundacions en què varen morir 229 persones, vol explicar les actuacions de la Generalitat per la recuperació social i econòmica de les zones afectades.
En la mateixa sessió també hi ha citats el president del Govern Central, Pedro Sánchez, i els ministres María Jesús Montero, d'Hisenda, Margarita Robles, de Defensa, i Fernando Grande Marlaska d'Interior. Tots aquests ja han anunciat que no hi assistiran, ja que no tenen l'obligació de fer-ho perquè són representants públics estatals. També estan cridats a compareixer Teresa Ribera, exministra de Transició Ecològica i actual comissària europea, i la delegada del Govern Central de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Tot això quan la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa sobre la gestió de la Dana de València, ha citat a declarar nous testimonis, hauran de compareixer davant el tribunal el portaveu del PP a les Corts, Juanfran Pérez Llorca, el propietari del restaurant del Ventorro, on Mazón va dinar el dia de les inundacions, i diverses membres de l'equip de l'expresident de la Generalitat Valenciana.
Mentre el Congrés dels Diputats avui s'ha dut a terme la segona jornada de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Dana, al llarg del dia les associacions de víctimes han demanat un pacte d'estat per evitar més tragèdies com aquesta. Elisabet González, de l'Associació de Damnificats de l'Horta Sud, ha estat la darrera que ha comparegut. Demà els partits demana als partits que triïn bé els seus càrrecs públics.
Cualquier mandatario no sirve, por desgracia lo hemos comprobado. Y debe existir una cohesión para que esto no vuelva a repetirse. Esta inacción injustificada que tanto dolor nos ha causado. Hay una responsabilidad que se debe asumir y no puede pasar por aforamientos, sino que debe ser juzgada como cualquier otro cargo público sin necesidad de elevarse al TSJ.
Tot això quan el jutge Peinado ha rebutjat arxivar la causa contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i, de fet, ha decidit ampliar la investigació amb una altra investigada. El rei emèrit Joan Carles I ha aterrat avui a Vigo, just el mateix dia en què s'han publicat a França les seves polèmiques memòries.
Un llibre, Reconciliació, narrat en primera persona, en el qual s'atribueix l'èxit de la transició i es mostra molt crític en el tracte que rep actualment, tant de la societat espanyola com part de la seva família pròpia. També dona el seu punt de vista d'algun dels esdeveniments que marquen la història d'Espanya. Reconeix algunes relacions extramatrimonials i afalaga el paper de la seva dona, la reina Sofia.
Confirmada la 36a víctima mortal de violència masclista d'enguany a l'Estat, és una dona de 49 anys assassinada ahir a Saragossa per la seva parella.
L'home de 62 anys roman detingut a un centre hospitalari, ja que després de l'apunyalament va ingerir una substància tòxica. La delegació del Govern Central contra la Violència de Gènere ha informat que no hi havia antecedent de denúncies per maltractament contra ell. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes i que en cas d'emergència es pot telefonar a l'112.
I França ordena suspendre temporalment la plataforma xinesa de comerç electrònic Shein fins que aquesta demostri que el seu contingut en línia compleix amb la llei i les regulacions del país. Tot això en el dia en què la companyia ha obert la seva primera botiga física.
La primera botiga física a París i en plena investigació judicial per la venda de pepes sexuals infantils.
I l'autor de l'atropellament múltiple que ha deixat avui dos ferits molt greus a França no tenia antecedents de radicalització religiosa, tot i el crit que ha proferit de Déu és gran als policies mentre el detenien.
Sí que té antecedents per delictes comuns. L'ha arrestat un jove de 35 anys, encara no ha passat a disposició judicial. Recordem que ha atropellat 5 persones en una zona per a vianants a l'illa d'Oléron, a la costa oest de França. A més de les dues persones ferides, molt greus, n'hi ha tres de lleus.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I cada nit que junts passàvem, cicatrices me dejabas, un llaçot mort a sequiara i una katana t'acabava.
Escoltam Katana, de Maria Hein, que és la guanyadora del millor disc de pop cançó dels Premis Enderroc de la Música Balear d'enguany. La Falanitxera serà una de les protagonistes d'una gala que és a punt de començar al Teatre Principal de Palma i per on també passaran altres artistes i grups reconeguts com Saïm, Negre o Anna Ferrer, entre altres. Allà, al Teatre Principal de Palma, hi ha Neus López. Neus, bon vespre. Ja han arribat els premiats. Està ja tot a punt per començar?
I sí, hem vist passar per la catifa vermella estesa a l'entrada del Principal de Palma gairebé tots els premiats, i sí, ja és tot a punt per donar inici en aquesta 8a edició de la gala dels Premis Enderroc de la Música Balear 2025. Gran nit la d'avui per a la música en català, i hem de dir que aquí al teatre tot són rialles i retrobaments, i entre aquest ambient de festa hem vist passar els integrants de Saïm, que amb precipitacions recolliran el guardó a millor disc de l'any. També Maria Hein, com dèiem, que s'alça amb el disc a millor cançó pop per aquesta Katana que estàvem escoltant. I no és el primer premi enderroc que rep. Ella mateixa ens explica que cada any que passa es reinventa.
Els meus discos tot van canviant, crec que també en el final vaig començar molt jove i la meva música ha anat canviant, igual que la meva imatge, i suposo que en tots els anys també anirà canviant, no?, un poquet. O sigui, crec que també forma part d'un procés artístic i d'autoconeixement.
També altres reconeixements, com de l'Alma, de Marco Mezquida i Chicuelo, millor disc de jazz, i també el de pop rock, com dèieu, per Encara és un misteri, de Negre, o per Anòstic, d'Anna Ferrer, és el millor disc de folk, però els rockers mai moren, i això ens deien els Maresme, que on fel són reconeguts pel seu rock i la seva ràbia.
Nosaltres sempre tenim clara una cosa com a banda, és la nostra forma de viure-ho, d'experimentar-ho, i és que la ràbia no és un sentiment guapo, però mos humanitza. I també és un sentiment honest. I nosaltres, al final, sempre el que hem cercat a la nostra música és que sigui honesta, que sigui rabiosa i que sigui, sobretot, humana.
però aquí hi ha músiques molt diferents, hi ha ambients molt diferents, i del rock a la música urbana de fades i en llengua catalana, no catalana, de cactus. Això ens han dit tots dos.
Tot d'una teníem aquesta intenció de dur referents de fora que nosaltres teníem, i que, jo que sé, un jove de Son Oliva, que no deu cerquir referent d'Austràlia, sinó que el cerquin al seu barri, no? Aquesta no pot ser intenció.
Jo crec que si, si fades pot ser grades, perquè realment fades és com un projecte interseccional, no? On no només reivindicam la catalinitat, sinó que també reivindicam el col·lectiu.
El primer és públic, perquè si no li agrada la gent difícilment arribarà enlloc. Però sí, que qualcú que se dediquen a això professionalment també doni un reconeixement, és increïble. Sí, sí.
Fins ara us explicàvem els Premis de la Música, però també hi ha una desena de reconeixements dels Premis de Votació Popular. I altres tres premis especials, el Premi d'Honor d'enguany és per Antònia Font.
Això de que els premis han de ser per joves i tal, nosaltres quan tenen joves no ens van donar cap premi. I la gent gran, que ja ens sentim un poc desplaçats, crec que tenim més necessitat que els joves de que ens donin premis, o sigui que benvingut.
Especial menció per al Premi a la Personalitat per a Pere Estelric, un gran de la comunicació en matèria de música. També el Premi a la Trajectòria és per a Capella. Com us dèiem, això està a punt de començar aquesta gala 2025 aquí al Teatre Principal. La conduiran David Ordines i Marc Coll, i començarà amb l'actuació especial d'un altre músic que també rep un reconeixement, és Miquel Brunet, que ha donat el tret de sortida, amb Si dius Gaza.
Són les 8, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres, dia 5 de novembre. La mitjana diària de la població baixa a les Balears per primera vegada d'ençà de la pandèmia. Ha estat el mes d'agost quan l'indicador de pressió humana va ser de 2.005.000 persones, segons l'Institut Balear d'Estadística. És mig punt manco que el mateix període de l'any passat. Margalida Vidal.
La pressió es redueix sobretot a Eivissa, un 4,5%, de manera molt més lleugera a Menorca, però puja a Mallorca i especialment a Formentera, mentre el govern treu pit i atribueix aquesta davallada a l'estratègia de la contenció turística. El professor de Geografia de l'UIB, Ivan Murray, explica que la pressió es manté a l'estiu i s'amplia els mesos previs i posteriors.
Ha fet pujades molt importants també a les puntes d'estiu, juliol i agost. No és que s'esclafi i s'escampi cap a la resta de l'any, tot el contrari, és a dir, estem per amunt i a més s'amplia per els costats.
Els turoperadors britànics vaticinen que la pròxima temporada alta serà complicada a les Balears pel que fa al seu mercat.
El director executiu de Jet2 Tours, Steve Hippie, ha advertit a la Fira Turística de Londres, la World Travel Market, que de diverses circumstàncies que dificultaran, assegura, l'arribada de turistes del Regne Unit.
It's going to be a tough year, a very tough year.
Serà un any dur, molt dur. Tenim una pujada d'impostos al Regne Unit, un increment del costos a les Balears, un augment del cost de la sostenibilitat, les taxes d'AENA i un creixement del moviment antiturisme, així que serà dur.
It's going to be tough.
A la jornada d'avui a la fira, els hotelers de Mallorca han pronosticat que el 40% dels establiments ja estaran oberts al febrer i un 70% al març.
I demà es coneixerà si s'anul·la o es reprèn el judici per la mort d'una nounada abandonada presumptament a un contenidor de Porto Cristo el 2023.
Fa una setmana el judici es va suspendre perquè hi havia dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està titulat en medicina. La fiscalia reclama presó permanent revisable a la mare de l'infant i al seu cunyat.
I més qüestions, perquè el Consell de Menorca ja ha iniciat els tràmits per demanar la repatriació dels dos menors que varen ser abandonats a l'illa per les seves famílies.
Els dos varen arribar per via aèria, acompanyats dels seus progenitors, i una vegada a Maó, els pares varen agafar un vol de tornada i varen deixar els fills a l'illa. Carmen Reinés, la consellera insular de Benestar Social, diu que pot ser un exemple per a casos similars.
Aquests menors van venir amb documentació, per tant, és més fàcil tenir la informació de quines són les seves famílies, i aquests seran els dos primers casos que nosaltres instarem per començar els tràmits per la seva repatriació.
Les famílies dels alumnes de l'escoleta de Vall de Mossa es manifestaran dilluns que ve davant l'Ajuntament per demanar que es mantengui el servei.
Les professores aguantaran fins dia 19 de novembre, però a partir d'aquesta data no se sap com seguirà en marxa el centre. Dilluns a les 5 aniran de l'escoleta a l'Ajuntament per reclamar al consistori que pagui a l'empresa concessionària, tal com explica una mare del centre.
Si el Ayuntamiento no quiere hacerlo municipal, entonces ahí hay un vacío que se supone que si eso pasa se cierra. Entonces que el Ayuntamiento, que son como ahora los que tienen en su mano los pagos de las facturas y las nóminas pendientes, que pongan solución a que eso no pase.
Carlos Mazón ha sol·licitat compareixer dimarts que ve, dia 11, a la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes.
L'ex-president que va dimitir aquest mateix dilluns, un any després de les inundacions en què varen morir 229 persones, vol explicar les actuacions de la Generalitat per la recuperació social i econòmica de les zones afectades.
8:04, la informació continua als